Nova Ràdio Lloret.
Són les 8 del matí.
Bon dia a tothom. Nova trobada a favor que els ambulatoris obrin a la nit durant tot l'any a Lloret. Reunió ahir entre l'Ajuntament i els veïns per seguir impulsant la campanya a favor de la reobertura nocturna dels ambulatoris a Lloret de Mar. A més de fer recompte de signatures, l'altra acció és redactar un manifest per evidenciar el consens absolut que té aquest reclam a la vila. D'aquí a uns minuts en parlarem amb l'alcalde, amb Jaume Dolçat, que també anunciarà si posaran taules els propers dies per recollir més signatures. Bon dia a tothom, benvinguts al Bon Dia Bona Hora d'aquest dimecres 6 d'abril. Un dia en què, a banda de parlar amb l'alcalde, tractarem altres temes que ens presenta en Josep. Bon dia.
Bon dia, Maria. Avui valorarem les 77 queixes rebudes durant el 2015 al síndic del Ciutadà, amb el mateix Joaquim Teixidor, que ja va exposar el resum en el ple de dilluns. Recordem que les queixes sobre el menjar del sociosanitari han creat una certa polèmica. En parlarem de tot plegat amb ell, en directe i als estudis. A la segona part del programa explicarem que aquest divendres l'obreria cedeix el seu fons documental amb pergamins del segle XV a l'Arxiu Municipal. Entrevistarem Quim Davant i Arseni Frigola, l'arxiver municipal i l'obrer major respectivament, per saber la importància d'aquesta documentació que passa a mans de l'arxiu, on es podrà consultar. Finalment, amb Conxa Alférez, avançarem dos esdeveniments. Un concert de cant coral amb 30 dones a benefici de l'Orga i l'espectacle sobre la vida de Neus Català amb Mercè Arànega. Arribem aquest divendres, aquests actes arriben divendres, dissabte, a l'Església i al Teatre també, respectivament.
De tot això en parlarem des d'ara fins les 9 del matí, a banda de fer el repàs dels titulars, els diaris i la informació del temps. El Bon Dia Bona Hora el prepara cada dia Rosa Giral i posem veu Josep Altafulla, també al control tècnic, i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí. La previsió meteorològica.
8 i 3 minuts, donem pas amb Miquel Bernis per saber si avui tindrem un dia passat per aigua com el d'ahir o bé si torna el sol. Miquel, què ens expliques? Bon dia.
Bon dia, Maria. Comencem jornada amb entre 12 i 13 graus, una temperatura bastant similar a la dels matins anteriors, no ha canviat gaire. I això sí, s'han anat esqueixant, han anat trencant-se els núvols que ahir ens van deixar una ploguda magnífica. Al voltant de 25 litres van caure durant tot el dia en molts indrets de la selva marítima. Avui esperem un dia marcat per les clarianes. Els núvols continuaran fent-se presents a estones, però de forma molt més trencada, molt menys important que no pas en dies anteriors. Per tant, dimecres amb predomini del sol i amb temperatures molt més altes que ahir al migdia. Màximes que fregaran els 20 graus i, per tant, un ambient molt més primaveral que no pas el de la jornada d'ahir. Compte, però, perquè de cara a la segona part de la setmana tindrem més canvis de temperatura. Demà l'ambient serà bastant similar, no hi haurà grans canvis, però divendres sí que recularan novament els termòmetres de forma clara, ben bé 4 o 5 graus altre cop. I de cara al cap de setmana encara arrossegarem aquest canvi de temps, sobretot de nit i a primera hora, quan les jaquetes encara continuaran fent falta. Al migdia l'ambient segurament dissabte i diumenge sigui bastant agradable, no càlid, però sí molt suau i preprimaveral com a mínim. Pel que fa a l'estat del cel, aquest canvi de temps també ens ha de portar alguns ruixats. Això passarà sobretot demà a última hora. Demà bona part del dia farà sol, però al vespre o ja de cara a la nit i matinada és probable que apareguin ruixats intermitents al voltant de la selva i, per tant, a primera hora divendres podria ploure. En tot cas, a mesura que avanci el dia, el temps anirà millorant. Potser a la tarda es pugui repetir encara algun xàfec sobtat, però la tendència de cara a l'inici del cap de setmana és que el temps millori. Dissabte, per tant, faria sol, predominaria el sol, i diumenge podrien aparèixer alguns núvols, però tampoc s'entreveu un temps gaire complicat.
5 minuts passen de les 8 del matí i fem el repàs de titulars destacant que un festival per joves ven Lloret i Salou com a destí d'orgies i alcohol.
Es tracta del Caribbean Spring Break, que promet 4 dies de festa esbojarrada amb molt d'alcohol i sexe entre un públic jove francès. La Generalitat està disposada a perseguir aquest model turístic i a combatre'l amb denúncies als jutjats.
En esports, derrota contundent del Lloret a la pista del Vendrell.
Els homes de Manel Barceló van perdre ahir per un clar 4-1. Els lloretencs van anar sempre pel darrere en el marcador i només van aconseguir un gol de la mà de Jordi Carbó. Tot i així, els verds es mantenen a la zona tranquil·la de la taula amb 26 punts. El proper partit serà contra el Vic dissabte al vespre.
I repassem ara la resta d'actualitat general. Una actualitat que comencem a desgranar en clau política. Junts pel Sí i la CUP han pactat una esmena a la moció de desconnexió que es votarà demà dijous.
La moció inicial de la CUP demanava desatendre la sentència del Tribunal Constitucional sobre la resolució independentista, mentre que la moció pactada assenyala que el Parlament reitera els objectius de la resolució.
L'alcaldessa de Berga planta el jutge per desobediència i per avançar en pas ferm cap a la independència.
Unes 200 persones s'han volgut donar suport a Montse Venturós, que havia de declarar per un presumpte delicte electoral. Per a l'alcaldessa, mantenir l'estelada al balcó de l'Ajuntament no és constitutiu de cap delicte, ni pot ser-ho de cap de les maneres.
El govern impulsarà en 3 mesos el vot electrònic dels catalans residents a l'estranger i farà les primeres proves abans de final d'any.
La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, ha explicat que l'objectiu és que no es repeteixi la vergonya que es va viure en els comicis del 27S. A més, ha defensat que es pot impulsar el vot electrònic amb l'actual marc jurídic, tot i que cal col·laboració de l'Estat.
El president Carles Puigdemont, per la seva banda, es reunirà amb Pablo Iglesias aquest divendres i amb Albert Rivera la setmana que ve.
Les trobades al Palau de la Generalitat, que formen part de la ronda de contactes que va engegar Puigdemont fa unes setmanes amb els líders polítics d'altres formacions, com el mateix Pedro Sánchez, tindran lloc després de la reunió de demà dijous a 3 bandes entre PSOE, Ciutadans i Podem per intentar formar govern.
Seguim ara amb les notícies econòmiques i un dia més els papers de Panamà són notícia perquè, per exemple, les famílies dels 3 principals grups hotelers espanyols hi apareixen.
Es tracta de la família Escarré, de Sol Malià, la família Riu, amb més de 100 hotels, i la família Martinón, amb el gruix del negoci del Carib, sobretot a Mèxic, Cuba i la República Dominicana. Els noms els estan fent públics el Confidencial i la Sexta, i la investigació l'ha liderat el Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació.
També va estar relacionat amb una empresa panamenya el ministre d'Economia d'Andorra, segons ha avançat ell mateix en una carta pública.
Jordi Cinca no ha volgut esperar la possible publicació del seu nom, però el ministre es defensa dient que l'any 99 a Andorra no es pagaven impostos i, per tant, la seva actuació no va tenir cap conseqüència fiscal.
I qui també apareix als papers és el primer ministre d'Islàndia, que ha dimitit.
Una dimissió que dilluns van demanar més de 10.000 persones que es van manifestar al centre de Reykjavík. El cap del govern ha confirmat la seva sortida en una reunió amb diputats de la seva formació, tot i que seguirà al capdavant del partit, que és el Partit Progressista.
Seguim. Descobreixen que els tumors de mama necessiten greixos externs per poder créixer.
Per tant, bloquejant l'activitat de la proteïna que més contribueix a l'absorció dels greixos, el tumor deixa de créixer. La troballa d'investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona aplana el camí cap a nous tractaments més eficaços i menys agressius contra aquest tipus de càncer.
El PICAT declara persona no grata al rei Felip VI i tota la seva família, la família reial.
El municipi del Segrià s'afegeix així a Cervera, que la setmana passada ja va declarar el monarca persona non grata a la ciutat. Totes dues poblacions consideren que no representen el model democràtic.
El Congrés aprova iniciar els tràmits per paralitzar la implantació de la LOMCE.
D'aquesta manera, el Partit Popular ha rebut la primera derrota parlamentària d'aquesta legislatura, precisament amb una de les lleis més emblemàtiques que va posar en marxa el govern de Mariano Rajoy.
A Grècia s'han paralitzat les deportacions de migrants fins divendres per l'allau de peticions d'asil.
El govern grec considera que abans d'executar-la s'ha de resoldre cada petició. L'ACNUR denuncia que 13 de les expulsions fetes fetes dilluns podrien ser il·legals perquè els migrants no van poder presentar la petició d'asil.
Una bona notícia en l'àmbit cultural. Pau Donés, cantant de Jarabe de Palo, ha anunciat a Twitter que està net del càncer de colon.
Al setembre de l'any passat, quan se li va diagnosticar el càncer, Jarabe de Palo va cancel·lar els més de 30 concerts que tenia previstos a la gira que iniciava en aquell moment. Ara, Pau Donés és candidat a ser escollit català de l'any, una distinció que es concedirà aquest dijous després d'una votació entre els lectors de El Periódico.
I en esports, dos gols de Luis Suárez permeten al Barça remuntar un gol advers davant l'Atlètic de Madrid.
El partit va acabar 2-1. D'aquesta manera, els blaugrana agafen avantatge en els quarts de final de la Champions. El gol de l'Atlètic el va marcar Fernando Torres, que al cap d'uns minuts va ser expulsat per doble targeta groga.
I també hi ha noms del món de l'esport en els papers de Panamà.
Per exemple, ha transcendit els de l'expilot Àlex Cribiller i el del nou president de la FIFA, l'advocat Gianni Infantino.
8 i 11.
L'autèntic Frankfurt es diu Frankfurt del Rieral. Tenim un gran assortit d'entrepans i els nostres divertits XXL. Nacho Vidal, Falete, On de vas con eso, Pepe el de l'Ikea i molts més. Veniu a gaudir de les tapes casolanes i de les famoses patates braves. A la terrassa podeu fer el vermut amb musclos, anxoves, seitons i tot a preus molt econòmics. Si voleu, us ho preparem per emportar. Estem a l'avinguda Josep Pla i Casa de Vall 30, al Rieral, Lloret de Mar. Frankfurt del Rieral. Entrepans i tapes de qualitat. I ara nous entrepans. Conta Quinte, se me saltan las lágrimas, como la mía, y hermano pecoso de Rocco.
Que no decideixin per tu. El 17 d'abril participa a la consulta ciutadana per decidir el futur del nostre poble.
Hola, sóc la Míriam. Què volem? Turisme de qualitat o massificació? Jo voto turisme de qualitat. Jo voto no a l'autopista. Hi ha alternatives.
El 17 d'abril vota no a l'autopista. Pots fer-ho als puntets de Lloret i Fanals, al Centre Cívic del Rieral o a la Biblioteca Municipal.
¿Quieres parecer más joven y dejar de tener aspecto de cansancio? Puedes conseguirlo rápidamente con la técnica que triunfa en todo el mundo. El lifting líquido. Es aplicable tanto a mujeres como en hombres. Y tiene unos resultados naturales y rápidos. Consiste en novedosas técnicas que nuestras manos expertas te proporcionarán un aspecto rejuvenecido y libre de imperfecciones, logrando recuperar el óvalo facial y luciendo una piel radiante. Todo sin abandonar tus actividades diarias. Sigue siendo tú, pero renuévate en tiempo récord para disfrutar de una piel impecable y un aspecto más fresco. Solicita tu visita informativa gratuita en Clínica Fanals, 972-36-43-28. Estamos en Avinguda Vila de Blanes 162 Bajos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
Cuina elaborada al restaurant Bagua. Proveu el seu menú diari o de cap de setmana. Excel·lents plats amb una relació qualitat-preu extraordinària. I per aquest 2016, el restaurant Bagua ha preparat una nova carta. Restaurant Bagua, els dimecres a la nit, Montaditos a 1,20€. Estan a Doctor Fleming número 1, al costat del Salvamar. Reserves al 972-36-10-16. Pàrquing gratuït.
Si ja saps que és un 4x4, ara has de conèixer la nova assegurança 6x6 del RAC. L'única que et dona per al teu cotxe 6 avantatges exclusius i fins a 6 mesos gratis. Contracta-la abans del 31 de març. Nova assegurança 6x6, amb la qualitat de servei del RAC.
Informa't d'aquesta promoció a l'oficina del RAC de Lloret, a l'avinguda Vila de Blanes, a la benzinera Cepsa, o al telèfon 972 36 37 63. I ara, per sol·licitar pressupost de la teva assegurança, et regalem una motxilla.
A Serra Brava hi trobareu el restaurant El Rossell. Veniu i gaudiu del nostre menú diari de cap de setmana en El Rossell. Trobareu l'entorn més especial per les comunions dels vostres fills, celebrar el millor bateig o els vostres aniversaris i reunions familiars. El restaurant El Rossell, disposant de piscina i espais exteriors fantàstics perquè els més petits s'ho passin genial. Restaurant El Rossell. Som a Serra Brava, a l'avinguda del Pla de Rossell número 1. Informació i reserves al 972 36 95 11 o al 609 366 099. Visita'ns a elrossell.com.
El dijous 7 d'abril tens l'oportunitat de demostrar la teva solidaritat amb els refugiats que fugen de la guerra de Síria. Participa en l'acte per ajudar a recollir fons per a la ONG Proactiva Open Arms i a difondre la seva activitat solidària. Vine al teatre el dijous 7 d'abril, a les 8 del vespre. projecció del documental Tokima, rescat al mar Egeu, i performance a càrrec de l'Aula Municipal de Teatre. T'esperem a l'acte solidari amb els refugiats. Entrada gratuïta. Tots podríem ser refugiats.
Si vols conèixer en profunditat lloretencs i lloretenques que destaquen en algun aspecte concret de la seva vida, pots escoltar cada dimecres a 9:45 del matí el programa Amb Veu Pròpia. 30 minuts per descobrir una persona de la nostra vila. Amb Veu Pròpia. Escolta el programa quan vulguis a novaradiolloret.cat.
Has volgut parlar mai amb els polítics que governen a Lloret? Els que manen a l'Ajuntament? Vols saber quina és la seva feina? El seu dia a dia? Doncs escolta Sense Pressa. Els dimecres, a les 9 del matí, Sense Pressa, a Nova Ràdio Lloret.
El dimecres 6 d'abril entrevistem Miguel Gràcia, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa.
Per estar ben informat, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Benvinguts tots al Bon dia, bona hora en aquest dimecres, dia 6 d'abril, un bon dia, bona hora en què ja us hem avançat a la portada que hi ha va haver-hi una reunió ahir entre l'Ajuntament i els veïns per seguir impulsant la campanya a favor de la reobertura nocturna dels CAP a Lloret de Mar.
A més de fer recompte de signatures, l'altra acció és redactar un manifest per evidenciar el consens absolut que té aquest reclam a la vila.
Al telèfon hi tenim l'alcalde de Lloret, Jaume Dolçat, bon dia.
Molt bon dia.
Quantes firmes s'han recollit fins ara?
Doncs ahir mateix fèiem una actualització de les signatures i teníem que en digital, a través de la plataforma del Change.org, que estàvem sobre les 1.600 i escaig, i a nivell físic en comptabilitzàvem unes 2.400, tot i tenint en compte que deuen haver-hi prop d'un miler més que encara estem pendents de recollir, perquè hi ha molta gent que s'han dut els papers, o petits comerços que també ens les demanaven, alguna associació de veïns. Per tant, entenem que devem estar al voltant de les 5.000, perquè les 4.000 que tenim controlades i el miler de més que sabem que més o menys hi són i hem d'anar recuperant.
Bona xifra?
Bé, és una xifra considerable, però l'objectiu és que siguin molt més. No? L'objectiu és que cada lloretenc i cada habitant de Lloret s'hi sumi i signi en favor de la cosa.
I com va anar la reunió d'ahir?
Bé, aquestes reunions van sempre amb un to molt, molt distès i molt constructiu. Vam estar parlant de l'escrit que presentarem, no? I que farem que el manifest, que farem que totes les entitats, ja siguin cíviques, culturals, associatives, esportives de Lloret, s'hi puguin adherir. Vam arribar més o menys a un concert, farem alguns canvis o hi afegirem alguns aspectes que s'hi van posar sobre la taula. Però bé, el to sempre és positiu i és proactiu i, per tant, són reunions que no costen gens portar a terme.
I veu que la ciutadania està interessada en aquest assumpte?
Sí, és una... De fet, cada persona, jo com a... que hi he estat un parell de dies, els dos dies que hem posat les taules al carrer, i he estat present, és facilíssim demanar-li a qualsevol lloretenc que si es vol afegir a la causa, la gent triga poquíssim en dir-te que sí, que és una necessitat, que ho creuen convenient, que per tant, això desperta un interès. L'altra cosa és que hem de ser capaços d'estar als llocs on passa la gent, perquè ja sabem que quan més fàcil els hi posem als ciutadans, més signatures obtindrem.
Uh-huh. En aquest sentit, hi ha previsió de posar més taules de recollida els propers dies?
Sí, tenim dues properes dates, una el proper dimarts 12 al mercat, però en comptes de fer-ho a l'entrada del mercat, com ho vam fer la darrera vegada, ens posarem, diguem, al final de tot, en aquella zona on hi ha les fruites i les verdures, que és on percebem qui van més lloretencs a comprar, perquè la resta és una mica més turístic, i gent que hi passeja, en canvi els lloretencs, i molta gent també, algú comentava que molta gent de les urbanitzacions són els que baixen directament en aquella zona d'allà a fer les seves compres de fruites i verdures, i per tant ens ubicarem allà el proper dimarts 12 del 4. I després també el dia de Sant Jordi muntarem una taula a la plaça de l'Ajuntament o a la zona de les parades, i allà esperem, doncs, com que també és un dia de molta afluència de gent, molta gent que passeja, molta gent que va amb calma, aquell dia no té pressa, allà esperem, doncs, també recollir un molt bon nombre de signatures a favor de la causa.
I recordin, si algú està interessat en signar, com ho pot fer a banda d'aquestes dues taules que muntaran?
Doncs és tan fàcil com anar a qualsevol dels equipaments municipals, com poden ser l'Ajuntament, la Casa de la Cultura, la Piscina Municipal, la Llar de Jubilats, tots aquests equipaments municipals, doncs, hi poden assignar. El Centre Cívic del Rieral també hi són, a molts negocis privats, com pot ser el supermercat del Capravo o molts altres també, o qualsevol lloc de signatura, i també en digital a través de la plataforma change.org, que hi ha la causa, dels caps oberts 24 hores a Lloret tot l'any, en què també s'hi pot posar la signatura digital. Per tant, té tot un ventall de possibilitats per signar i fer-ho d'una manera molt fàcil.
I recordem que tot plegat acabaria, o l'objectiu seria una trobada amb el conseller Comín per demanar-li aquesta reobertura del cap a la nit. Aquesta trobada té data ja, o hi ha alguna novetat?
No, estem en la mateixa situació que és, com fa un parell de mesos el diputat Orovich, el diputat i regidor Orovich i jo mateix ens hi vam reunir amb ell i ens ho va donar molta premura. Ell diu, doncs, que per tornar-nos a veure ha d'esgotar, doncs, o ha d'atendre totes les altres peticions municipals que té, que són moltes, i que per tant entrem en aquesta segona ronda. Però mentre passen aquests dies, doncs, ens dona temps, doncs, a recollir totes aquestes signatures i a que aquest manifest també sigui el més ample possible, el més ampli, i per tant, doncs, també ens dona temps a carregar-nos de raons i de força per quan anem a aquesta segona visita que farem amb altres membres, amb un regidor de cada partit que forma part de la corporació i amb algun representant d'alguna associació de veïns per donar-hi aquesta amplitud, no? I aquesta visió d'unió que en aquest cas, doncs, tenim tots els que formem part de l'Ajuntament.
I només un aclariment, alcalde, quan diem la reobertura nocturna dels CAP, la idea seria que tots dos ambulatoris de Lloret obrissin a la nit, o com es feia fins ara?
No, és el del CAP Centre, no tindria cap sentit, és el del CAP del carrer Girona, és a dir, no, sempre parlem de, quan diguem, dels CAPs tot l'any, quan diguem tot l'any, aquest complement circumstancial de temps hi és, perquè ara mateix el tenim obert durant 3 mesos, i creiem que no és suficient. Però no, sempre parlem del CAP del centre o del CAP del carrer Girona.
D'acord, només era per aclarir-ho. I d'altra banda, alcalde, ja que el tenim al telèfon, volíem preguntar-li per un tema que hem destacat en titulars, que se n'ha fet ressò al Canal 324, que és que hi ha un festival per joves que ven Lloret i Salou com a destí d'orgies i alcohol. És el Caribbean Spring Break. No sé que, si n'estava al cas i què li sembla aquest fet.
Sí, bueno, no estic al cas perquè ahir, doncs, pel que sembla, aquesta gent, aquests periodistes de TV3, doncs, van venir a Lloret de Mar buscant imatges i, evidentment, doncs, la regidoria de turisme, el seu regidor i els tècnics, doncs, ja estan al cas. Dic com a govern municipal i com a alcalde, doncs, que no hi tenim cap interès en que aquest festival es porti a terme a Lloret de Mar, zero interès. Al revés, farem el possible perquè no sigui així. No, a aquesta gent no els hi cedirem ni una instal·lació municipal, ni amb lloguer, ni amb cessió, ni de cap de les maneres, perquè estan fora de la nostra política de promoció turística que portem a terme, que va, doncs, basada en el turisme esportiu, en el turisme de congressos mais i també en el turisme familiar. És a dir, que hi vingui gent a divertir-se a Lloret de Mar, sense cap problema, tots ens agrada divertir-nos, tenim sales de festes fantàstiques i també és una destinació d'oci, per tant, en aquest sentit cap problema, però en cap cas recolzarem o estarem al costat d'un festival que promet sexe, drogues i alcohol de cap de les maneres. Per tant, no se surt de les nostres, de la nostra política de promoció, i és un festival que no el volem i que, per tant, ni el promourem i que el perseguirem. Per tant, aquesta és la situació.
Precisament la Generalitat ja ha anunciat que està disposada a perseguir també aquest model turístic i fins i tot a combatre-la amb denúncies als jutjats. Seria també una opció per l'Ajuntament?
Sí, és una opció, a més, en aquest sentit, i hem parlat diverses vegades, de fet, d'això en parlàvem fa una setmana, 10 dies, amb jo mateix, el propi regidor de turisme, el Joan Gou, la directora general de turisme, la Maria Muro, i el conseller d'Empresa i de Turisme, que és el senyor Baiget, el Jordi Baiget, en què era un tipus de turisme, doncs, que no volíem potenciar, era un tipus de turisme que si donava mostres d'incivisme, doncs, que havíem de perseguir, i en aquest sentit doncs, estem absolutament alineades les administracions per erradicar-lo. Per tant, aquesta és la situació i estem contents que així sigui, que estiguem en aquesta situació d'alineació total amb l'administració de la Generalitat.
Doncs, alcalde Jaume Dulsat, li agraïm que ens hagi respost també a aquestes qüestions i gràcies per comentar també el tema de la reobertura nocturna del CAP del carrer Girona. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, adeu-siau.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
Els fulls per recollir signatures reivindicant recuperar el servei d'urgències nocturnes als CAPs de Lloret es poden trobar a l'Ajuntament, a la Biblioteca, al Pontet, al Casal Municipal de la Gent Gran i al Centre Cívic del Rieral. També hi ha fulls en diversos establiments de la vila. Campanya de recollida de signatures per recuperar el servei d'urgències nocturn als CAPs de Lloret.
Bon dia, bona hora.
Quatre minuts per dos quarts de nou. Canviem de tema i recuperem una informació que vam tractar ahir, i és que els grups municipals estan disposats a anar tots a una per millorar les condicions del menjar de l'Hospital Sociosanitari. La petició l'ha fet el síndic del Ciutadà de Lloret, Joaquim Teixidor, que aquest dilluns ha presentat l'informe anual del 2015 al ple municipal i ha remarcat que de les 77 queixes rebudes al llarg de l'any, 14 feien referència a la mala qualitat dels àpats que se serveixen al sociosanitari. Els usuaris, que són persones grans, i els seus familiars critiquen que és menjar dolent, insípid, gens apetible i repetitiu.
Davant de la demanda del síndic, tots els grups reconeixen que ja eren coneixedors d'aquest problema al centre municipal. I tot i que la gestió és responsabilitat de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, estan disposats a treballar per millorar les condicions dels usuaris. De fet, els representants polítics recorden que en el mandat anterior es va aprovar per unanimitat intentar recuperar la gestió del centre i oferir el servei des de l'Ajuntament.
Com hem dit, el nombre total de queixes registrades pel síndic el 2015 va ser de 77, una quantitat superior a la de l'any anterior, fet que Teixidor atribueix al fet que el servei cada cop és més conegut per la ciutadania i assenyala concretament que l'augment de queixes no vol dir ni molt menys que cada cop l'administració funcioni pitjor. Dos minuts i seran dos quarts de nou, i tot i que ja el vam sentir al ple i ahir vam recuperar algunes de les seves paraules, avui volem parlar amb el mateix síndic del Ciutadà, Joaquim Teixidor. El tenim aquí als estudis. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, comentem aquesta petició que va fer vostè per millorar el menjar al sociosanitari. Què li va semblar la resposta dels grups municipals?
Bé, realment crec que va ser una resposta contundent, unànim, i espero que sigui efectiva, perquè realment el que necessitem és que la nostra gent gran en el sociosanitari i en la Sil Nicolau Font tingui uns serveis de qualitat, i un dels serveis que més agraeixen la nostra gent gran és el menjar. I realment fa molt de temps que aquest servei no és bo, que està donat per una empresa privada, i el que hem de fer és intentar, per tots els mitjans, pressionar la Corporació de Salut del Maresme i la Selva perquè faci complir el contracte en aquesta empresa privada i el menjar sigui el de qualitat i el que es mereixen els nostres avis i el que està en el contracte.
Pregunto, la feina del síndic, diguéssim, el síndic ha fet arribar aquestes queixes a l'Ajuntament, a tots els grups municipals, els ha demanat que, si us plau, actuïn. Vostè té pensat de fer una mena de seguiment, de veure si això es compleix?
Veient la voluntat que hi havia per part del ple, el síndic també pot fer altres actuacions. El síndic està obligat a anar al ple un cop l'any a explicar la memòria, però també pot anar quan vegi que les circumstàncies, hi ha alguna circumstància greu que requereix l'explicació pública davant del plenari. Jo espero que en aquest mes hi hagi alguna actuació per part d'aquesta comissió de seguiment que ja està en marxa, i que ja el que passa que algun grup va dir que no s'havia reunit mai o pràcticament mai, i que es faci alguna actuació ferma i valenta. Si no, el síndic intentarà fer un seguiment, i si ja tornarà al ple a explicar-ho, almenys per fer-ho públic davant de tota la ciutadania i que consti en acta que es fa una feina. Perquè com pot actuar el síndic? El síndic pot actuar contra qualsevol greuge que tingui un ciutadà o ciutadana, perdó, davant l'administració local o en empreses participades per la pròpia administració. Algú va pensar que aquesta empresa no està participada per l'Ajuntament de Lloret? Jo crec que sí. L'alcalde és membre del Consell Rector de la Corporació de Salut de la Salut del Maresme i aquesta comissió de seguiment, i a part d'això, crec que quan hi ha un greuge tan greu, per als nostres avis, el síndic ha d'actuar. Jo en cap cas he volgut defugir la meva responsabilitat. També podia haver actuat, dir que no és responsabilitat del síndic ciutadà de Lloret de Mar i passar-ho al síndic de Greuges de Catalunya. Això és el que intentaré, no fer-ho, però sí fer un seguiment i mirar a veure com es va desenvolupant, i a la gent que s'ha vingut a queixar, jo tinc un contacte directe i de vegades, moltes vegades parlo amb ells i me diuen que hi ha algun dia que sí, que es nota que el menjar ha millorat una mica, però habitualment el menjar és molt i molt dolent i molt repetitiu, com has explicat tu abans.
Doncs veurem com segueix aquesta qüestió, però dèiem que aquestes són 14 de les 77 queixes en total. Quines altres tipologies de queixes trobem?
Bé, podem trobar tot tipus de queixa, des de d'alguna persona que diu que la lluminària del seu carrer no és suficient, d'altres que se senten agreujats davant d'algun pagament d'alguns impostos, que aquests són bastants, d'altres que volen fer algun aplaçament, temes de medi ambient relacionats sobretot amb la recollida de deixalles, amb el soroll que poden fer els camions, amb l'horari que passen els camions pel seu entorn. També n'hi ha d'urbanístiques, i sobretot n'hi ha una que és repetitiva any rere any, és el retard que té l'administració en contestar les instàncies que presenten els ciutadans i ciutadanes de Lloret, que ja vaig dir que no era un fet puntual de Lloret de Mar, sinó que realment és un fet que generalitzat en totes les administracions i tots els síndics veiem que una de les queixes és el retard de l'administració en contestar les instàncies.
Vostè també va dir que el fet que cada any registrin més queixes no es deu que l'administració funcioni cada cop pitjor, sinó que és perquè el servei cada cop és més conegut. Vostè ho nota en el seu dia a dia? Cada vegada hi ha més lloretencs que coneixen que existeix aquesta figura?
Jo crec que sí, i es reflecteix en una dada molt concreta. L'any 2014 va haver 41 persones que es van adreçar al síndic de forma presencial, i aquest any han sigut 74. Per tant, aquest increment d'aquest 80% crec que és prou important com per veure que la gent s'adreça al síndic. També és cert que ara som veïns de Nova Ràdio Lloret i, per tant, estem molt més cèntrics i més coneguts, i la gent ve molt més a veure el síndic en el seu despatx i poder parlar amb el síndic. Davant de cada queixa no només és una visita, sinó que moltes vegades una queixa representa moltes i moltes, o diverses visites, i investigacions, mirar quines són el fet de per què es queixen, demanar informes en algun departament. Per tant, el fet de que siguin només aquestes 74 no vol dir que només hi hagi hagut 74 persones que hagin vingut una vegada, sinó que moltes repeteixen en la mateixa queixa. I també hi ha hagut moltes consultes que són gent que ve per qualsevol qüestió relacionada amb algun tema, i realment veus que no és una queixa formal, sinó que és una consulta per mirar com és, moltes vegades per desconeixement del funcionament de l'administració, i d'haver els ajudes, perquè el que sí que he de dir és que he tingut total llibertat i total independència a l'hora de treballar, i total recolzament per part dels treballadors i treballadores municipals.
I nosaltres sempre aprofitem que quan parlem amb vostè aquí a la ràdio per recordar als ciutadans que existeix aquesta figura, i per recordar-los què han de fer, com funciona exactament el síndic, no? Què és el que poden venir a fer i què és el que passa un cop presenten aquesta queixa.
Bé, el saber del síndic està regulament llançant un reglament aprovat pel ple municipal, i el que poden fer els ciutadans és adreçar-se al síndic en persona amb horari de visita, que és a dilluns, dimarts, dijous i divendres a 10 a 1 aquí a l'antic sindicat, a la segona planta. Després poden estar per e-mail, sindic@lloret.cat, poden trucar al telèfon 972 36 18 36 i explicar la seva queixa, la seva consulta, o quina és la seva qüestió a plantejar en el síndic en referència a l'administració local o en qualsevol empresa que estigui participada econòmica o institucionalment per aquesta administració. I a partir d'aquí jo faig un seguiment, miro realment si aquesta queixa és una queixa feta de bona fe, si és de mala fe, l'ha de descartar, si està pendent de judici també, i moltes d'aquestes queixes s'arreglen mitjançant la mediació. La mediació vol dir que el síndic intervé entre el ciutadà i la pròpia administració, i el que fa és intentar buscar una solució que dintre la legalitat afavoreixi els interessos i els drets de la ciutadania. En alguna ocasió, en aquest any han sigut, si no recordo, set vegades ha sigut desestimar queixes perquè l'actuació de l'administració havia estat immaculada i per tant el ciutadà, sentint-ho molt, no tenia cap dret a queixar-se perquè aquesta actuació ja havia de ser correcta.
I ja per acabar, podria posar algun exemple concret, visual, de dir que vostè estigui satisfet, no?, de la seva feina, que s'hagi vist el resultat que té venir a queixar-se al síndic?
Bé, la confidencialitat de les persones que venen a queixar-se al síndic és un fet i és un dret que tenen i per tant el guardo amb molta cura, no? De les 14 persones que varen venir, el primer que vaig fer, i mai ningú m'ha preguntat qui és que s'ha queixat, i això també és d'agrair. Però sí li puc explicar dues actuacions, sense donar nom, lògicament, que hi va haver a inici de l'any 2015, on el síndic va mediar, i una va suposar el fet de no, de que ni la persona implicada ni el propi ajuntament hagués d'anar a un judici. Mitjançant aquesta mediació es va evitar un judici per part de la persona implicada i la pròpia administració, i una altra que va suposar el fet de que l'administració, o sigui l'Ajuntament, pogués solventar un tema econòmic molt important sense haver ni de fer embargs ni de fer cap mena d'actuació judicial. En aquests casos han sigut totes dues mitjançant mediació llarga, feixuga, però amb la voluntat de les dues parts d'arribar a un acord, i siguent moltes vegades el síndic qui és qui fa de mitjancer, es pot arribar a aquest acord més fàcil, perquè l'administració moltes vegades s'ha de tancar amb la norma i no pot sortir, no? I jo penso que moltes vegades la distància entre dos punts, moltes vegades la línia recta no és la més curta i s'ha de buscar un altre tema. I també el que jo pretenc sempre és no polemitzar, sinó buscar solucions i intentar solucionar.
Doncs tothom que vulgui contactar amb el síndic del Ciutadà, l'oficina es troba al segon pis de l'antic sindicat, i recordar un cop més a tots els lloretencs que hi ha aquesta figura que és important de tenir per fer de mitjancera entre l'Ajuntament i els veïns, i important també que és un servei gratuït per tota la ciutadania. Joaquim Teixidor, síndic del Ciutadà, moltíssimes gràcies per haver passat per la ràdio i li desitgem molt bon dia.
Gràcies a vosaltres i molt bon dia a tu.
Si vols conèixer en profunditat lloretencs i lloretenques que destaquen en algun aspecte concret de la seva vida, pots escoltar cada dimecres a 9:45 del matí el programa Amb Veu Pròpia. 30 minuts per descobrir una persona de la nostra vila. Amb Veu Pròpia. Escolta el programa quan vulguis a novaradiolloret.cat.
La previsió meteorològica.
9:45 de nou del matí, moment de recuperar la informació del temps amb en Miquel Bernis. Miquel, molt bon dia de nou.
Bon dia, Maria. Avui esperem un dia marcat per les clarianes. Els núvols continuaran fent-se presents a estones, però de forma molt més trencada, molt menys important que no pas en dies anteriors. Per tant, dimecres amb predomini del sol i amb temperatures molt més altes que ahir al migdia. Màximes que fregaran els 20 graus i, per tant, un ambient molt més primaveral que no pas el de la jornada d'ahir. Compte, però, perquè de cara a la segona part de la setmana tindrem més canvis de temperatura. Demà l'ambient serà bastant similar, no hi haurà grans canvis, però divendres sí que recularan novament els termòmetres de forma clara, ben bé 4 o 5 graus altre cop. I de cara al cap de setmana encara arrossegarem aquest canvi de temps, sobretot de nit i a primera hora, quan les jaquetes encara continuaran fent falta. Al migdia l'ambient segurament dissabte i diumenge sigui bastant agradable, no càlid, però sí molt suau i preprimaveral com a mínim. Pel que fa a l'estat del cel, aquest canvi de temps també ens ha de portar alguns ruixats. Això passarà sobretot demà a última hora. Demà bona part del dia farà sol, però al vespre o ja de cara a la nit i matinada és probable que apareguin ruixats intermitents al voltant de la selva. I, per tant, a primera hora divendres podria ploure. En tot cas, a mesura que avanci el dia, el temps anirà millorant. Potser a la tarda es pugui repetir encara algun xàfec sobtat, però la tendència de cara a l'inici del cap de setmana és que el temps millori. Dissabte, per tant, faria sol, predominaria el sol, i diumenge podrien aparèixer alguns núvols, però tampoc s'entreveu un temps gaire complicat.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Desaparició amb mal final és un titular destacat a la portada del Punt i també al diari de Girona, que expliquen que troben mort l'home d'Olot perdut en una muntanya de la Vall d'en Bas. Diu que el van localitzar prop d'on havia estacionat el seu vehicle i tot apunta que hauria caigut per un desnivell de 30 metres. L'home estava collint herbes remeieres. En el cas del Punt, la notícia va acompanyada d'una fotografia amb uns rastrejadors abans que trobessin el cos de Llorenç com es compta. D'altra banda, una altra notícia també en els dos diaris és que la denominació d'origen Empordà obté un nou rècord de vendes amb 5,6 milions d'ampolles. Els vins negres encapçalen les vendes amb 3,2 milions i els vins dolços superen per primer cop les 100.000. Els 51 cellers es fixen com a prioritat obrir-se més a l'àrea de Barcelona. Un altre titular, en aquest cas el diari de Girona, és que les nevades asseguren una setmana més d'esquí. Cauen més de 40 litres en un matí a Anglès i Viladrau. Els pantans segueixen un 33% més buits. Més notícies. Oleguer Pujol apareix als papers de Panamà per comissions opaques amb De la Rosa. Girona reclamarà més recursos a la Generalitat pel sense sostre. L'Ajuntament vol fer un requeriment als propietaris de les naus del carrer Barcelona per millorar la seguretat. D'altra banda, mor als 91 anys el ginecòleg Josep Maria Deixeus, molt vinculat a Sils i Calella de Palafrugell. I creix un 12% en un any el nombre de pacients gironins que esperen una prova diagnòstica. Seguim amb més titulars. En el cas, tant al diari de Girona com al Punt hi apareix Lloret a la portada, però per titulars diferents. En el cas del diari de Girona diu que el síndic denuncia la mala qualitat del menjar de la corporació i en el cas del Punt s'hi explica que al carrer Fèlix de Azúa se li afegeix Gasqui. També al Punt explica en plana política que Castelló fa fora el Partit Popular i el govern queda en minoria. I es fa ressò aquest diari de la nova fira del llibre infantil i juvenil, impulsada per la Fundació Llibreria Les Voltes, tindrà lloc aquest dissabte a Girona. I finalment, en esports, el diari de Girona destaca la victòria d'ahir del Barça 2-1 contra l'Atlètic i diu en concret que dos gols de Luis Suárez capgiren un 0-1 contra un Atlètic amb 10 homes. L'expulsió de Fernando Torres deixa 55 minuts en inferioritat un rival molt combatiu.
Els diaris parlen de Lloret.
Trobem moltes notícies avui que fan referència a Lloret i, per exemple, ho veiem a la portada del diari de Girona, avui parla del síndic. N'acabem de parlar nosaltres també. Diu que el síndic denuncia la mala qualitat del menjar del sociosanitari de Lloret, un tema que es va posar sobre la taula en el ple de dilluns. D'altra banda, també sobre Lloret, veiem a la portada del Punt que el Fèlix de Azúa de Lloret és arquitecte. Se'n fa ressò al Punt després que el tema sortís en el ple de dilluns. Diu que l'Ajuntament canvia el nom d'un carrer per evitar confusions entre l'escriptor barceloní i el dissenyador de l'edifici de la Casa de la Vila. El 1873, el responsable provincial va culminar la feina de Martí Sureda. Més notícies en l'àmbit esportiu i veiem la derrota del Lloret d'hoquei patins contra el Vendrell per 4-1. Podem llegir aquesta notícia tant en el diari de Girona com a l'Esportiu, que és el suplement d'esports del Punt. També en esports, el diari de Girona explica que Carlos Gómez, del Lloret de futbol, es recupera 8 mesos després de la seva lesió i diu que ja té l'alta mèdica i podrà ajudar l'equip en el tram final de competició en la lluita per la permanència. I la notícia recorda que el davanter de 24 anys ha superat un trencament del lligament creuat anterior i del menisc intern del genoll dret que l'ha mantingut fora de joc des del mes d'agost. I encara, en plana esportiva, una notícia que volem destacar és que el femení Sant Adrià està lluitant per pujar a Lliga Femenina 1. I per què destaquem aquesta notícia? Doncs perquè l'entrenador és un lloretenc, Jordi Vizcaíno, que des del 2009 és qui dirigeix aquest equip. El sènior va viure del 2006 al 2010 a la Lliga Femenina 2 i dels 4 anys en 3 va disputar la fase d'ascens a la màxima categoria del bàsquet estatal. Veurem si aquest any aconsegueix la fita i aconsegueix arribar a la màxima categoria. I finalment, una altra notícia que us pot interessar la trobareu a la pàgina 9 del diari de Girona i també la destacava aquest rotatiu en portada, és que uns 8.400 gironins estan en espera per una prova diagnòstica. Doncs bé, podeu veure una quadrícula amb la relació de temps d'espera a tots els hospitals de la província, i si ens centrem en els hospitals Sant Jaume de Calella i l'Hospital Comarcal de Blanes, veurem que gironins en espera n'hi ha 294. El temps mitjà d'espera és de 13 i l'activitat realitzada són 5.791.
Llibreria Fleca Fanals us ha ofert la premsa del dia.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Has volgut parlar mai amb els polítics que governen a Lloret? Els que manen a l'Ajuntament? Vols saber quina és la seva feina? El seu dia a dia? Doncs escolta Sense Pressa. Els dimecres, a les 9 del matí, Sense Pressa, a Nova Ràdio Lloret.
El dimecres 6 d'abril entrevistem Miguel Gràcia, d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa.
Bon dia, bona hora.
14 minuts i seran les 9 del matí i ens fem ressò ara que el proper divendres a les 7 del vespre, és a dir, aquest divendres, demà passat, a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament es farà la sessió en dipòsit del fons de l'obreria de Santa Cristina a l'Arxiu Municipal. Durant l'acte es projectaran un seguit de filmacions amb imatges de la Festa Major de Santa Cristina dels anys 50 i 60.
L'obreria de Santa Cristina conserva un ric patrimoni documental des del segle XV al XIX que reflecteix la història i l'activitat d'aquesta emblemàtica institució lloretenca. El fons està format per pergamins, llibres de comptes, llibre d'entrades i eixides, indulgències, llibres d'actes, correspondència, censals o contenciosos, entre d'altres.
A partir de l'estudi de tota aquesta documentació, es pot seguir al detall l'evolució de l'obreria al llarg dels segles.
L'obreria, conscient del valor patrimonial de tot aquest fons, ha signat un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament per tal de poder-lo dipositar a les instal·lacions de l'arxiu, que s'encarregarà de preservar-lo i de permetre l'accés als que vulguin consultar-lo.
Parlem primer d'aquesta sessió amb l'arxiver municipal, Joaquim Davant, bon dia.
Hola, bon dia.
Com es valora aquesta sessió?
Home, jo crec que estem tots plegats d'enhorabona, no? Perquè és una de les entitats doncs, més emblemàtiques de Lloret, l'Obreria de Santa Cristina, que ha decidit doncs, això, doncs, dipositar el seu fons documental a les instal·lacions de l'Arxiu Municipal, i crec que és un gest doncs, que els honora. No? De totes maneres, cal tenir present que la propietat d'aquesta documentació doncs, continua sent de l'Obreria, i que simplement doncs, la diposita en l'Arxiu Municipal per tal de garantir una millor conservació de tot aquest patrimoni.
I ara, tot i que segueixi sent propietat de l'obreria, serà consultable per tothom?
Evidentment. En tot cas, nosaltres el que garantirem és una conservació òptima, diguéssim, de tota aquesta documentació, i gestionarem tot el que siguin les consultes que es puguin fer o que es puguin demanar per a aquesta documentació. Penseu això, que hi ha documentació, ja ho heu dit vosaltres, doncs, en suports i tipologies molt diverses, doncs, des de pergamins, pel·lícules, llibres manuscrits, documentació en paper, en fi, és molt variada, i penso doncs, que, sens dubte, és un patrimoni històric de l'obreria, però que també forma part del patrimoni històric de Lloret, perquè la història de l'obreria doncs, té més de 700 anys i, per tant, doncs, en certa manera, conèixer la seva història també permet conèixer la història de Lloret. I, evidentment, doncs, conservar aquest patrimoni documental d'aquesta entitat amb tants anys d'història doncs, també significa conservar el patrimoni documental del nostre poble.
I, en aquest sentit, faria una crida perquè totes les entitats facin el mateix?
Bé, home, sempre recomanem que la documentació, qui millor pot garantir doncs, la seva preservació, en principi són les mateixes entitats, els mateixos particulars, no? Que cadascú de nosaltres, en certa manera, no només les entitats, sinó fins i tot cadascú de nosaltres, genera documentació. Llavors, en principi, qui millor la pot conservar som nosaltres mateixos. Ara bé, quan estem parlant d'una documentació històrica tan important i de tanta transcendència, diguéssim, no només per la pròpia entitat, sinó per al propi municipi, per al propi poble, no? Doncs jo penso que, en fi, és un gest important, doncs, mirar de preservar aquesta documentació en les millors condicions possibles i aprofitar, doncs, les instal·lacions de l'arxiu municipal, que estan ben adequades climàticament i que, en fi, hi ha totes les mesures de seguretat perquè tot això es conservi en les millors condicions possibles.
I aquesta tasca, la sessió oficial es fa divendres, la tasca per tenir el material en bones condicions i poder-lo fer visitable pel públic, quant de temps pot durar?
Bé, això en principi s'ha de dir que l'obreria de Santa Cristina ja ha fet tota una sèrie de feines prèvies per organitzar i per controlar tota aquesta documentació, i per tant el que nosaltres farem és, quan rebem tota aquesta documentació, adaptar-ho, diguéssim, al sistema, doncs, de codificació i de conservació i de classificació del nostre arxiu. No es trigarà pas molt de temps, perquè afortunadament, doncs, ells ja ho tenien bastant controlat, i per tant, jo crec que serà bastant ràpid, el temps d'adaptació de la codificació pròpia que utilitzaven des de l'obreria de Santa Cristina, l'adaptació que en puguem fer aquí a l'arxiu municipal.
Doncs, Quim Davant, arxiver municipal de Lloret, li agraïm que hagi atès la nostra trucada per resoldre totes aquestes qüestions, i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i en fi, esteu tots convidats a l'acte del divendres a les 7 de la tarda. Moltes gràcies.
El dijous 7 d'abril tens l'oportunitat de demostrar la teva solidaritat amb els refugiats que fugen de la guerra de Síria. Participa en l'acte per ajudar a recollir fons per a la ONG Proactiva Open Arms i a difondre la seva activitat solidària. Vine al teatre el dijous 7 d'abril a les 8 del vespre. Projecció del documental Tokima, Rescat al Mar Egeu, i performance a càrrec de l'Aula Municipal de Teatre. T'esperem a l'acte solidari amb els refugiats. Entrada gratuïta. Tots podríem ser refugiats.
Seguim parlant ara d'aquest tema, d'aquesta sessió de l'obreria de Santa Cristina a l'Arxiu Municipal, i ho fem amb l'obrer major, Arseni Frigola, qui tenim al telèfon quan falten 9 minuts per les 9. Molt bon dia.
Bon dia.
Per què des de l'obreria s'ha decidit cedir aquest fons a l'arxiu?
Bé, no és una sessió, és un dipòsit. De fet, l'obreria té el seu arxiu i el té allà dalt, el que és l'antic hostal de Santa Cristina. Les condicions de conservació són les més idònies, tenim documents importants, documents antics del segle XIV, el més antic, i per tant aprofitem el servei que dona l'Ajuntament des del Servei de l'Arxiu Municipal per aprofitar els avantatges de dipositar tots aquests documents en un lloc que estaran ben cuidats, estaran ben restaurats, estaran, des del punt de vista de conservació, és idoni, i per tant hem cregut convenient aquest pas.
La idea seria que a partir d'ara tots els documents importants al cap de cert temps també es vagin portant a l'arxiu, o no?
Sí, sí, això és una cosa dinàmica, que a mesura que anem rebent més documents, perquè hi ha gent que fa donacions a l'obreria de documents antics, doncs tot això també amb el temps anirà a parar a l'arxiu municipal.
I com a obrer major i també com a lloretenc, quin valor creu que té tota aquesta documentació?
Bé, és una documentació important pel poble, saber el que representa per Lloret, tot el que fa referència a Santa Cristina, i per tant el nostre deure és preservar-ho. També hi ha molta part de documents gràfics, en fotografia, en pel·lícula. Tenim aquella pel·lícula que ja en el seu moment va ser restaurada del 1914, que també depositarem el que tenim amb cel·luloide en l'arxiu, i per tant creiem que és una part important de cara a la conservació d'aquests documents.
I els documents estan en prou bon estat, diria, pel temps que tenen?
Estan en bon estat, però el que deia abans, les condicions no són les mateixes. L'arxiu està preparat per la conservació dels documents amb condicions d'humitat, de temperatura, etc. I, per tant, estaran molt millor conservats a l'arxiu que no pas a les nostres dependències.
I tenen comptat de quants documents estaríem parlant, o una aproximació?
Sí, hem fet tot un llistat que figurarà en el conveni que signarem divendres com un annex en què estan relacionats tots els documents, i estem parlant d'unes 10 caixes de documents, i a part hi ha 3 documents que són molt importants per nosaltres, que és el primer document que conservem d'una venda d'un terreny de Santa Cristina, aquest deia, del segle XIV, i dos llibres de contes que estan del 1700, segle XVIII, i que aquests sí que precisen potser una miqueta de restauració i estar conservats en condicions idònies.
Doncs divendres hi ha aquest acte de, com vostè corregia, no és sessió sinó de dipòsit dels documents de l'obreria a l'arxiu municipal a les 7 de la tarda, comentàvem, a la sala d'actes de l'Ajuntament. Tothom hi és convidat i d'aquí a pocs dies també tothom podrà consultar aquesta informació a través de l'arxiu. Arseni Frigola...
Sí, per complementar l'acte de signatura, farem el passe d'algunes pel·lícules dels anys 60, en la que es veuen a la festa de Santa Cristina, a la professió marítima, i surten personatges que estan encara a la memòria de molts lloretencs, que ja, certament, no són entre nosaltres, i que penso que serà una cosa amena i interessant per la gent que hi assisteixi.
Doncs un reclam que pot interessar al públic a venir aquest divendres. A Arseni Frigola, Obrer Major, per part nostra, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia.
El dijous 7 d'abril tens l'oportunitat de demostrar la teva solidaritat amb els refugiats que fugen de la guerra de Síria. Participa en l'acte per ajudar a recollir fons per a la ONG Proactiva Open Arms i a difondre la seva activitat solidària. Vine al teatre el dijous 7 d'abril a les 8 del vespre. Projecció del documental Tokima, Rescat al Mar Egeu i performance a càrrec de l'Aula Municipal de Teatre. T'esperem a l'acte solidari amb els refugiats. Entrada gratuïta. Tots podríem ser refugiats.
4 minuts per les 9, ens fem ressò ara d'una altra activitat per aquest divendres, perquè ve a Lloret una coral belga formada per 30 dones, anomenada La Capella Consinite, que oferirà un concert a benefici de l'orga. L'actuació començarà a les 8 del vespre i l'organitzen els Amics de la Música. I de cara a dissabte, el teatre es representa l'espectacle sobre Neus Català, a qui interpreta l'actriu Mercè Arànega. Es tracta de la biografia de la darrera supervivent catalana del camp d'extermini de dones de Ravensbrück, novel·la novel·lada per Carme Martí al llibre Un cel de plom. Volem parlar tant del concert com de l'obra amb Conxa Alférez, membre tant dels Amics de la Música com de l'Associació de Dones L'Aurora. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Comencem parlant del concert. Com a membre de l'Associació Amics de la Música, ve una coral de Bèlgica formada només per dones. Què en podem destacar?
Sí, 30 dones que fan el seu 50è aniversari i que han trigat un any a organitzar i venen superil·lusionades per venir a Catalunya, bàsicament Lloret de Mar. I bueno, canten, el seu repertori també és música religiosa com secular. El director és el Ludo Klessen, compositor i professor de l'Escola d'Arts de Lucca, el Leuven, i el Conservatori de Música de Maastricht. També volem dir que la benvinguda la farà la coral Alba de Prima de la parròquia, que faran cançons de benvinguda en aquesta coral convidada, i també tancaran amb una cançó coneguda per tots i ho cantaran conjuntament les dues corals.
I dèiem que els diners que recaptin es destinen a la restauració de l'orga.
Sí, els diners que recaptem de les entrades.
Què valen?
10 euros els adults i 7 euros els jubilats i el jovent que estudia.
Doncs les entrades entenem que es compren allà mateix, eh?
Sí, sí, es compren a la porta mitja hora abans de començar el concert.
Doncs ja...
Serà un concert molt bonic. La Capella Consinite té molt de nom, molt coneguda per Bèlgica, ha participat en moltes activitats i, bueno, estem molt orgullosos de que estigui aquí.
Doncs serà aquí.
Bueno, i ells estan vinculats a la parròquia de Sant Quentin de Leuven, realitzant cants gregorians i música polifònica senzilla, no?, durant els serveis setmanals. Però de molta qualitat, sí.
Se'ls podrà escoltar aquest divendres. I d'altra banda, dissabte hi ha una altra cita, en aquest cas sobre Neus Català, amb Mercè Arànega al teatre. Sí. Què s'hi pot explicar?
Bueno, pues, que està organitzat per l'Associació de Dones L'Aurora i el Teatre de Lloret. I presentem això. Parlarà de Neus Català, la Mercè Arànega, la gran actriu, i bueno, que coneixem que és una de les supervivents i que va fer una història, va patir, va viure aquella tortura amb ella i altres dones. I bueno, la Mercè ens ho explicarà sortint del llibre Un cel de plom, que ja has dit, i bueno, que esperem que patirem, però ens agradarà moltíssim de veure el que ha arribat a fer les guerres i els maltractaments i aquest tipus de coses.
S'adreça a un públic femení o a tothom?
No, gens. No, tothom, home. És una, va ser una supervivent que va ajudar a dones perquè van així, però no, homes que vinguin també, sí, molt interessant.
Doncs tothom convidat a veure aquesta obra el dissabte a les 9 de la nit i les entrades, dir-ho, que valen 14 euros.
Sí, 14 euros anticipat i si és a la taquilla, 16.
Doncs queda dit. Conxa Alférez.
Perquè tot això és una lliçó de vida que ho veiem reflectida en altres persones i és molt interessant per veure la història, conèixer la història.
Doncs queda dit. Conxa Alférez, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagin molt bé tots dos actes.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies a tothom. Fins demà.